ha trucat al telèfon dels futurs possibles. Si vol un futur amb cotxes voladors i drogues de la felicitat, premi 1. Si prefereix un futur amb lideratge femení i una extinció dels homes, premi 2. Per un futur d'immortalitat i riquesa infinita, premi 3. I premi 4 per al nostre producte estrella, un futur on poder quedar-se a casa fent pastissos i mirant Netflix.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. L'Associació Espanyola de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror no ha volgut deixar els amants del gènere sense la tradicional ISPACON, una convenció pensada com a punt de trobada per lectors, escriptors i editors del gènere que cada any fa estada en una ciutat diferent de l'Estat. Aquest any la pandèmia ha obligat a fer-la de forma telemàtica per primer cop, però ha mantingut la programació idèntica a com l'havien pensat, fet que es nota en la qualitat del contingut. Després en parlarem. Des del Quimèric us oferirem dos especials sobre l'ISPACON, un aquesta setmana i l'altre la que ve. Avui parlarem dels premiats a l'Ignotus i dels guardonats per altres reconeixements de gènere. També escoltarem les declaracions d'una de les autores convidades, Aliette de Baudard. I sobre les taules rodones temàtiques us recollirem com veien el futur les obres de ciència-ficció d'anys enrere, videojocs que aborden futurs apocalíptics, sensacions d'escriptors de terror d'Espanya i editorials que publiquen també aquest gènere, malgrat que saben que no es faran d'or. És el que donarà de si el desè quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
Doncs cada any se celebra aquest Congrés Nacional de Fantasia i Ciència-Ficció, més conegut com a ISPACON, de la mà de l'Associació Espanyola de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror. I avui fem un programa especial per poder abordar aquesta última edició que s'ha fet per primer cop en format telemàtic. I tenim l'Iker Mons, la Marina Tovella, aquí de l'altra banda de l'Skype. Benvinguts.
Hola.
Hola, bona tarda.
Què us ha semblat aquesta ISPACON? Vosaltres que heu pogut ja seguir algunes de les xerrades i d'altres les heu guardat per la setmana que ve.
Bastant interessant, de veritat. M'alegra perquè és el primer any que, almenys per lo que m'has comentat, Karen, que el Quimèric les pot cobrir, no? I crec que és important, em sento important.
Home, tots ens sentim una mica així perquè jo personalment feia molts anys que voldria assistir a una ISPACON, però clar, aquestes dates, novembre, a altres punts d'Espanya, doncs era molt complicat. L'any passat, si no m'equivoco, va ser València. Era molt complicat, no és com el Celsius que pots agafar les vacances, te'n pots adaptar. Llavors, gràcies al format telemàtic, segur que molta gent, com ens ha passat a nosaltres, haurà pogut seguir aquesta ISPACON, i si no encara hi és a temps, perquè les xerrades queden penjades al YouTube, per tant...
Exacte.
Si després d'aquest programa diuen, ostres, què m'he perdut, i tenen ganes de recuperar-ho, doncs poden recuperar-ho. Però què és exactament l'ISPACON? Perquè té una història molt més llarga del que pugui semblar. Vull dir, aquí la CatCon potser... porta 3 edicions i l'ISPACON té una llarga, llarga història.
Efectivament, i tot comença al 1969.
T'agrada, eh? Aquest any t'agrada, eh? Molt simbòlic.
A veure, és simbòlic, però més que res perquè, coi, fa uns quants anys, no?, que van començar la ISPACON.
Més del que semblaria, igual. Mm.
Sembla impossible que ja hi haguessin friquis, no?
Exacte.
Clar, la prehistòria, friquis, que
fort, no? Ostres, però Marina, por favor.
És una que jo també soc del segle passat.
Cap dels tres estava viu al 69, eh? No vull dir res, però...
No, això no.
Això és veritat. Tenint en compte que va començar el 1969 i que, tret de dos anys consecutius que no la van celebrar, els anys 80 i el 81, doncs és el 50è primer congrés aquest any.
No sé, em sembla com... El 51è?
Sí, el 51è.
Quina llàstima que no sigui el 50è, que seria una bona xifra per incorporar-se, no?
Clar.
Ai, llàstima.
Seria molt rodó.
Sí, sí.
No, parlem una mica, no?, de l'ISPACON. En l'àmbit nacional, al llarg de tots aquests anys, ha comptat amb autors com Laura Gallego, Aria Barceló, Rafael Martí o Guillermo del Toro. Però internacionalment també ha tingut noms importants com Terry Pratchett, ho sento, està mort, i Ian McDonald, Joe Haldeman o Aliette de Baudard, que concretament Aliette ha tornat aquest any ho comentarem en un moment, esteu atents perquè és molt interessant. I en aquesta edició també ho han fet, han vingut Ted Thompson i David Siddharth, que, Karen,
sí,
tindrem.
No els inclourem en aquests dos especials de l'Hispacón perquè tots dos van ser convidats del Celsius i per tant, doncs, per no repetir continguts, ja els en parlarem un altre dia perquè a més l'obra de Teddy Thompson i de Levi Tidar és molt destacada, val molt la pena llegir-la i ja us anirem explicant al llarg de diferents quimèrics.
En tot cas, aquest any 2020, malgrat la pandèmia, l'Hispacón ha aconseguit a 170 ponents d'arreu del món i un total de 56 xerrades completament en streaming.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, i ara, si us sembla bé, passem a parlar de la gala d'Ignotus, no? Uh-huh. Aquests premis que otorga Pórtico. Una entrega de premis que, he de dir, una mica escèptica en el sentit de que perdia una mica la màgia, no?
Clar.
Perquè...
El no tenir els candidats allà presencialment i poder-los donar el premi, no? Sempre queda com... Vale, doncs has guanyat, no? I ja és...
Sí. Vale, clar, veus el mail i ja s'acaba l'emoció.
Bueno, no era un mail, eh? Els tenien apartats en sales d'espera i quan sortien guanyadors els ficaven a la trucada. Però hi havia com un interval de temps, en el que i el guanyador és tal...
I boles de l'oest i després, bien!
O els aplaudiments, que eren quatre persones aplaudint, no?
Clar.
Perdia una mica la màgia. Si us sembla bé, començo amb el llistat de guanyadors, que són una tira.
Haurem d'anar una mica a la idea, perquè si no ens acabem el programa sencer dient guanyadors, eh?
Exacte.
No vull dir res.
A la millor novel·la, Voces en la Ribera del Mundo, de Diana P. Morales, editada per Tisquel. A la millor novel·la curta, La última mujer de la mancha, de Nerio Dima, editada per Cervero. Al conte, El falso comerciante de pimienta, de David P. Juste, a la revista Círculo de Lovecraft, concretament al número 11. L'antologia la va guanyar Cuentos para Algernon, Año 7, seleccionada per Marchetto i editada per la web Cuentos de Algernon. Mm-hmm. El llibre d'assaig, Infiltrades, amb la selecció de Cristina Jurado i Lola Robles, editada per Palabaristas Press. A l'article... Guía para empezar a leer Mundo Disco de Terry Pratchett según tus gustos, de Carla Campos. Home. A la web Origen Cuántico.
Interessant, eh?
Interessant,
perquè nota,
mira,
eh?
Terry Pratchett nunca decepciona. Il·lustració, com no podia ser d'una altra manera, coberta de la Brigada Lluminosa de Marina Vidal, editada per Mai Més.
La nostra sabadellenca Marina Vidal, il·lustradora que vam tenir aquí el programa la temporada passada i que té molt a dir i que crec que té una llarga trajectòria per davant.
Ah, efectivament,
ja anirem
veient. Ja en porta uns quants premis. Mm-hmm. A la producció audiovisual, Klaus, que és un llargmetratge dirigit per Sergio Pablos. Al TVO, Ocultos, de Laura Pérez, editada per Astiberri. A revista, Windmonauts, edició d'Aleix Sebastián, d'en David Touron i en Víctor Blanco. A la novel·la estrangera, és el mateix títol, però... amb la traducció castellana, La brigada de llum, de Cameron Harley, editada per Alianza i traduïda per Natalia Cervera. El conte, Conte estranger, Sistemes crítics, de Marta Wells, editada per La esfera de los libros i traduïda per Carla Bataller Estruig. El joc web la va guanyar La nave invisible, de diversos autors. No penso dir-los tots, perquè són masses.
No, són molts, sí. Amb alguna xerrada hi assistia, alguna integrant de La nave invisible?
Sí. Y al libro infantil y juvenil, Prácticas mágicas, de Naihakiri Diosdado, editat per Cervero. A més, la Junta de Pórtico ha guardonat a Lola Robles amb el Premi Gabriel per la seva carrera literària. Lola Robles va agrair als seus companys de professió, a les editorials que han publicat amb ella i a tots els seus lectors, però a més va voler donar un missatge.
Y sí que quería también hacer un simplemente... una mención especial a todas las personas que tienen problemas de salud o de discapacidad, como en mi caso, que tengo una discapacidad visual, que para animarlas a trabajar en la medida de sus posibilidades, pero que siempre hay espacio para ellas y para su trabajo, ¿no? Porque yo conozco mis limitaciones, a veces me cuesta, pero bueno, también tengo el apoyo de una organización como la ONCE, sin el cual no podría no podría trabajar. Entonces también quiero hacer un recuerdo para todas las personas, en especial, claro, las personas con problemas visuales y ciegas.
De veritat que jo em moria de tendresa amb aquesta dona.
Home, la veritat és que m'ha sorprès sentir-li la veu, no?
Sí.
Veu de persona entranyable.
Veu de persona... Sí, que en seguida les escoltes i dius, ah, aquesta persona és una delícia.
Exacte,
de persona.
Exacte.
Tenen ganes de fer-li una abraçada.
Sí, sí, molt achutxable, sí, sí.
Exacte. Lola no va ser l'única que va donar un missatge d'esperança, no?, als seus agraïments. Laura Welly, en representació de tots els autors de La nave invisible, va voler expressar unes paraules en suport a totes aquelles dones patidores de la professió literària.
Queríamos decir que es un honor ganar el Ignotus por tercera vez, porque eso significa que nos seguís apoyando otro año más. Seguimos trabajando, seguimos mejorando, pero sobre todo seguimos contando con la confianza de la gente, con la colaboración de la gente, que eso es súper importante. También cada año queremos acordarnos de las mujeres que nos acompañan y que nos inspiran a avanzar en este camino que estamos haciendo, porque solas no podemos hacerlo, solas no somos nadie. Queríamos compartirlo con todas las libreras, con todas las bibliotecarias, editoras, traductoras, correctoras, escritoras, ilustradoras que siguen ahí, que siguen luchando a pesar de todas las tempestades y de todas las pandemias, como hemos aguantado y como hemos luchado siempre.
Agraïments perquè són una llarga llista de col·laboradors i sense tots aquests col·laboradors no podria ser possible aquest resultat.
Exacte. I fixa't, la gran majoria a vegades són dones i ens oblidem.
Mm-hmm.
I ja per acabar de destacar moments graciosos i bonics de la gala, Enerio Dima, autora de La última mujer de la Mancha, guanyadora de novel·la curta, li va sorprendre el premi i ho va agrair amb molt d'humor.
No me lo esperaba para nada y no es una forma de hablar, o sea, lo digo totalmente en serio. Si yo no sabía que iba a ganar, no habría bebido tanto vino antes. Muchísimas gracias.
Que anava en pijama, no? La van punxar i anava, hòstia, amb els rulos, no? De dir, ostres, no m'ho esperava jo això, no?
Ostres, si lo sé, no bebo tanto vino antes. Es que aquest comentari em va matar, de veritat.
És molt bo.
Bé, bé, aquestes coses passen, no?, als directes.
Sí, sí. La sensibilitat de tant a tot.
També es va anunciar el guanyador del premi Domingo Santos de narrativa breu, premiat amb 200 euros a Juan Francisco Jiménez Troya pel seu relat El último psiquiatra de Marte, que amb el títol ja apunta maneres.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí.
A veure, el balanç. En general, els agraïments van ser molt emotius, malgrat el format va ser online, no? Trencar una mica la màgia de viure un premi.
Dels premis Ignotus a altres premis, perquè una de les xerrades que incluïa l'Hispacón anava relacionada precisament amb guardonats de premis del gènere fantàstic, no, Marina?
Sí, es va fer sobre diverses editorials famoses a Espanya, que serien Triskel Ediciones, Editorial Planeta, Fundació Asimov i Editorial Premium. I bueno, llavors faran un petit repàs dels premis que es van donar i de les experiències dels autors guanyadors, que també els van invitar.
Mm-hmm.
De l'editorial Planeta era el Premio Minotauro, que era la seva 15a edició, perdona, és que ara no m'ha sortit.
La quinzena.
I va sortir al 2004, o sigui, ja porta uns anys. L'esperit del premi és trobar noves veus i fer difusió del gènere de ciència-ficció, terror o fantasia. El guanyador d'aquest any va ser Sabino Cabeza Buín, que a l'octubre va publicar el llibre Fronteres Oscura, que ja he vist que l'Iket ja se l'ha comprat, m'ha dit.
Exacte.
És que em van parlar aquí el Quimèric, no? I teníem ganes de saber com escrivia, no?
Jo em vaig perdre aquell programa, no vaig assistir, però me'l vaig escoltar sencer per el tema de les xarxes i vaig dir, on me lo compro? I aquí el tinc, mira.
Oh,
apa, Frontera
maca, l'edició
oscura.
Més.
Sí, és molt bonica.
És un llibre sobre aventures espacials, o sigui, jo també ho vaig veure i vaig dir, oye, pues està interessant, eh?
Sí, sí, sí.
Ja me'l deixarà, Seeker.
No.
Ostres, l'haurem de comprar.
L'haurem de comprar.
I ell va poder parlar,
bueno,
també.
Sí, ens va explicar la seva experiència escrivint la seva novel·la per aquest premi.
Con el trasfondo de la ciència o el trasfondo de l'astronomia o con cualquier maravilla de estas universales, me permite abordar problemas como humanos, que es lo que a mí me interesa contar, es decir, cómo los seres humanos ante estas maravillas o lugares horribles del universo pueden reaccionar, ¿no? Entonces, en eso siempre me he inspirado series míticas como puede ser Star Trek, por ejemplo, como puede ser las obras de Julio Verne, que son obras culturas clásicas, por supuesto, Asimov, la Leguine, un montón de gente.
L'actor dels clàssics, això segur que es nota, en la seva escriptura.
Sí, sí, es nota que té referents.
Jo encara no l'he llegit, però té pinta.
Ja en parlarem quan l'haguem llegit.
Exacte.
I també hi havia l'editora, no?, de Minotauro.
Sí, Vicky Hidalgo va llançar un missatge d'ànim a totes aquelles escriptores i escriptors que encara no s'hagin atrevit a donar un pas i enviar la seva novel·la a un concurs.
Simplemente animar a todo el mundo a participar. Creo que los premios son súper importantes, abren un montón de puertas y son la manera de que muchas veces las editoriales entren en contacto con los escritores nacionales.
I d'aquest Premi Minotauro, el Premi Pragma.
Sí, la Fundació Asimov comptava amb el Premi Pragma, que és de gènere de ciència-ficció, en base a la ficció especulativa de base científica, que és una eina per explorar l'àmbit del que és possible. Aquest premi recull l'esperit del decàleg del moviment Pragma, que sona així com molt contundent.
Sí.
Decàleg del moviment Pragma.
I bueno, es descriu les millores objectives a la situació del món actual i els mitjans per aconseguir-les. Era molt més llarg el text, m'ho vaig intentar llegir, però millor, si voleu més informació, busqueu-la a la seva web perquè està molt bé explicat.
Bé, i ens servirà també per posar-nos en situació, no?
Exacte. I bueno, el 2019 es va llançar la primera convocatòria i enguany, extraordinàriament, hi han hagut 4 premiats en comptes de 3, que carai, és el que hauria d'haver sigut.
Molt bé.
El primer premi de 500 euros per a reproducció social d'Òscar Luis Eslava Álvarez, el primer accèssit per a El arquitecto verde de Osvaldo Barreto Pérez, el segon accèssit, que és el compartit per al Movimiento Nodo, de Isabel Llodra Riera, i aquest, l'extra, Madre Robot, de Javier Font Combarros. Mm-hmm. I, bueno, a continuació us posem un tall d'àudio de l'experiència d'Òscar Eslava com a guanyador del premi i com se li va ocórrer escriure aquest relat.
Se me ocurrió escribirlo como parte de una serie de relatos previos a la acción que transcurre en la primera novela que publiqué, que se llama El futuro que hicimos, en la que dibujo un año 2081 en el cual quería darme el gustazo de crear una imagen social, una sociedad, un contexto social que bebiera de la inspiración de las propuestas que escuché en las asambleas del 15M y en aquel momento maravilloso a partir de mayo de 2011, en el que de repente hubo una especie de factoría de ideas y todo el mundo proponía cosas alternativas y parecía que era posible construir un mundo mejor. Pero yo quería tener un poco la perspectiva futura, el imaginarme, el recrear un mundo que fuera lo bastante realista como para que te sumergieras en él leyendo la historia y dijeras, oye, pues esto podría ser, porque cuando visualizas un futuro mejor, estás dando el primer paso para poder construirlo. Y esa era la misión que os habéis marcado vosotros en la Fundación y que me pareció a mí que era genial.
I després en aquesta xerrada també vam parlar des de Premium Editorial. No sé si ells tenen premi, no en tenen...
Doncs mira, ahir van parlar dels premis que tenien, però no van portar cap autor com les altres editorials. I bueno, van parlar del Premi de Novela de Ciència-Ficció Ciutat del Coneixement, que és un dels més famosos que ells tenen. Van premiar El silencio de las estrellas, de Miguel A. Pérez Oca. Es tracta d'una convocatòria bienal, es va iniciar fa 5 anys i han fallat la tercera edició. El seu objectiu és buscar nous valors en l'àmbit de la narrativa espanyola. Aquest premi està dotat per 3.100 euros, però vol impulsar-lo més i augmentar la dotació econòmica per afirmar-se com el Premi de Gènere Específic de Ciència-Ficció de major dotació, o sigui, apuntant alt ja de per si, perquè 3.100 euros és molt.
Sí, sí. Déu-n'hi-do.
Després, per a gènere específic de terror, tenen el Premi Ciutat d'Utrera, que l'últim guanyador va ser David Luna amb Ponzoña. Va ser la 7a convocatòria i aquesta està prevista llançar la 8a, però no s'ha pogut pel tema del Covid, com moltes coses.
Que de fet, per cert, el guanyador anterior a Ponzoña va ser a Ciudad Espejo de José Antonio Bonilla, que és també d'aquí de Sabadell i que també vam poder entrevistar. I que algun guanyador tenim de la ciutat també, més enllà de la Marina Vidal, hi ha més vida aquí en el món cultural. I anem als premis de Triskel, no?, que també en tenen els seus.
Doncs sí, al premio Ripley, que a sobre en aquest premi jo em vaig presentar perquè és que em sonava molt d'haver-ho escoltat. Ah? No vaig guanyar, no vaig guanyar.
Ostres.
Però em vaig presentar un any.
Ostres, t'imagines que no podem anunciar perquè tu ets la guanyadora i com ho anuncien? T'anuncies a ti mateixa que has guanyat.
Soy yo! No.
Però m'ha fet il·lusió ara poder parlar d'aquest premi, ja que vaig participar. Ah. És un premi de terror i ciència-ficció per a escriptores i està convocat des de fa 4 anys a Portal de l'Escriptor. I va néixer precisament per donar visibilitat a les escriptores i té l'objectiu de visibilitzar a les autores que escriuen en aquest gènere i també a les escriptores que no havien provat d'escriure'ls perquè així els provessin. A la primera convocatòria diuen que van participar 180 autores, a la segona ja 279 i, bueno, òbviament va tenir molt bona rebuda.
Sí, sí, les xifres parlen per si soles.
Sí, i després a la quarta convocatòria ja van passar a format de novel·la perquè veien que com tenia bona rebuda doncs es podia fer això. La guanyadora va ser Verónica Cervilla amb la seva novel·la Qui cuidarà de tu.
Quien cuidará de ti es una novela de terror. La protagonista es Amelia, una mujer de mediana edad, cercana a los 50 años, que se acaba de divorciar. Tiene dos hijos ya prácticamente en los 18 años, casi fuera de casa. Parece que es un momento de libertad ahora. Pero se ve en la situación de que tiene que cuidar de su madre, ya bastante mayor. Y esto, la llegada de su madre va a traer aparte de cierta... Una revolución, un poco de caos en la casa, ¿no? Y como tú decías, pues mi intención era un poco no alejarme de los clichés o de lo que busca la gente en el género de terror en cuanto a lo monstruoso y los sustos y estas cosas, pero hacerle un poco de diferentes capas para quien quiera profundizar un poco más en los temas de los que trata la novela, un poco sobre quería hacerla desde la perspectiva de la persona que cuida a otra persona y no siempre, como hemos visto, desde la anciana que tiene una enfermedad.
I de premis anem a parlar de convidats. Com dèiem, una de les convidades d'aquesta Hispacón, una convidada estrella, va ser Aliette Bodart. Tu vas seguir aquesta entrevista, oi, Iker?
Sí, i crec que va ser la més esperada entre el públic. Malgrat no tinguem molts dels seus títols aquí a Espanya, no? Només un que ha publicat mai més, La mestra del té i la investigadora, i un altre en castellà, que ja no existeix pràcticament, doncs és una autora molt estimada aquí, malgrat això. La va entrevistar Letizia Lara, no? I l'escriptora es va esforçar bastant perquè va fer l'entrevista en castellà i...
Tot i que és francesa, no?
Sí, és francesa. Bueno, realment és estadounidenca, però es va criar a França. Ho va fer amb molta guassa i no li importava si s'equivocava o no. Pels que no sàpiguen qui és, Aliette Bodart, nascuda als Estats Units i d'origen franco-vietnamita, és una important escriptora de literatura fantàstica i de ciència-ficció, en la que destaquen doncs, obres com The House of Thundering Flames o The Tea Master and the Detective. Aquesta última, com he dit, no, l'han traduït aquí al català per part de Mai Més. Aquesta, concretament, està guardonada amb els Premis Nebula, Locus i World Fantasy i és un recull de relats que succeeixen en un univers fictici anomenat Xuya.
L'univers de Xuya és un univers d'Ucrania i més o menys, bueno, no és molt rigoroso perquè jo volia una excusa per posar un imperi vietnamita en el futur i en l'espai, perquè lo que passa molt freqüentment és que els imperis galàctics en space opera són de descendència romana.
Com a fundació.
Sí, sí. Y esos no son mis imperios. Y entonces lo que quería hacer es poner a mi cultura y a mis raíces en el espacio. Y lo que me importaba mucho es que preservar la importancia de la familia.
Efectivament, Aliette Bodart, no, ho ha reiterat en moltes ocasions, intentava introduir a la seva obra la mitologia i la cultura vietnamita.
Mi familia maternal y particularmente mi madre y mi abuela me han enseñado mucho y las historias que yo conozco y que yo aprecio son las historias que me contaba mi abuela cuando yo era pequeña. Entonces todo eso son cosas que yo quiero poner en mis historias y también, bueno, supongo que hay una parte de mí que está escribiendo para mí cuando era niña o adolescente y que yo que no podía encontrar que reflejara.
Però també té altres referents.
También me gusta, bueno, Terry Pratchett, Ursula Le Guin, Kate Elliott y más recientemente Ken Liu.
Conforme transcurria la conversa, no? Dic conversa perquè més que conversa era una més que entrevista era una conversa, era molt amigable. Elliott t'anava convencent a poc a poc d'entrar a la seva obra. A més va voler indicar per on hauríem de començar.
La maestra del té y la investigadora, porque es un libro que me gusta mucho, es un libro que tuvo mucho suceso también y que es y que es muy corto, entonces es una buena introducción a la obra. Si tienes que tomar algo más de fantasía, me parece que un buen punto de entrada es House of Shattered Wings, que es historia alternativa del siglo XIX, donde con un París desastrado por una guerra mágica y donde ángeles caídos y magos no se pelean con manos, pero se pelean con guerras de influencia y intrigas.
Intriga.
Y intriga de, y juegos de poder entre diferentes facciones.
Bé, a més, ella feia una autocrítica, no? Deia que no volia començar, no volia que la gent comencés, no? a llegir l'obra, la seva obra, pel seu primer llibre, que és poètic, no? Però, bueno, en tot cas, continuant en l'univers de Xulla, ha publicat aquest 31 d'octubre un altre títol basat en aquest univers i es tracta de Seven of Infinities.
Bueno, es un sucesor espiritual, me parece, a La Maestra del Té en la revista investigadora. La Maestra del Té era basada en Sherlock Holmes, como una mujer de descendencia vietnamita en el espacio. Y lo que quería hacer con Seven of Infinities es tomar un personaje muy, muy famoso en Francia que se llama Arsène Lupin y que es un caballero ladrón que entonces que ayuda a la gente y también les toma cosas porque es un ladrón y él tiene, bueno, le gusta mucho la seducción y las mujeres y que tiene una mujer diferente casi todos los libros porque es que es muy seductivo, pero no les puede guardar, que él no es capaz de sostener una relación. Bueno, entonces que me gustaron mucho esos libros cuando yo era pequeña, y lo que quería hacer es, bueno, ¿y si las ponemos en el espacio? Que es mi modo de funcionar con...
Esta idea en el espacio.
Sí, claro, y con más mujeres, y más vietnamitas.
Això és com Alien, no? Que és tiburón en el espacio, doncs una mica el mateix, no?
Sí, sí, sí. A veure, aquesta dona, ja et dic que va ser molt, molt guassa, eh? L'entrevista era molt divertida. No t'ho perdis. El pròxim 9 de febrer de l'any que ve, del 2021, publica un altre títol. Aquesta dona escriu més ràpid que Brandon Sanderson.
Déu-n'hi-do, eh? Carai.
En aquest cas, torna a la fantasia amb Fireheart Tiger.
Una fantasia romàntica. En la que el personaje principal es Tan, que es una princesa de un reino que está inspirado por Vietnam justo antes de la colonización francesa. Entonces el reino es muy pequeño, es muy dividido y que está encerrado con enemigos por toda parte. Y entonces la madre de Tan tiene su trono.
Sí.
Con la ayuda de Efteria, que es un país más distante, es un país de colonizadores. Y Efteria, que es de su ayuda, que espera que tomar posesión del país, y poco a poco. Y entonces que Tan se fue a Efteria cuando era niña, y más joven, que tenía unos 12 años y que era un hostaje. Y entonces que cuando era fuera, ella tuvo una relación con la princesa de ese país
Ja et dic, l'entrevista va ser molt interessant, la podeu, com ha dit Karen al principi, que la podeu escoltar perquè estan disponibles al seu canal de YouTube, i jo us convido a fer-ho, la veritat.
Doncs prenem nota i anem a parlar d'altres temes, de temàtiques que hi havia en aquestes taules rodones de l'Hispacón. Una que ens va cridar molt l'atenció va ser pel títol "Aquest no és l'apocalipsis que imagines", que dius, ai, de què anirà, de què anirà? Em vaig emportar una petita decepció, i ara entendreu per què, quan vaig veure que anava de videojocs. Clar, jo no sóc una persona que sàpiga ni un borrall de videojocs, ho admeto.
No me digues eso, per que a mi se'm donen molt bé.
Clar, però jo pensava que seria literatura de l'apocalipsis, i quan van començar a parlar de videojocs doncs em vaig quedar una mica així. Però bé, no passa res, ho abordarem, curiositat. No passa res. Ens va agradar, el que ens va agradar molt i ens va sorprendre positivament va ser que la van fer totes dones. Totes elles gamers, fortament vinculades a la indústria del videojoc. Ja sabeu que en aquesta indústria hi ha poca dona, o almenys està molt invisibilitzada, i una taula amb quatre dones parlant de videojocs, ole, em trec el barret. Va estar moderada per la Letícia Sáenz, i van participar la Darkcore LF, la Meren Plath, la Laura Delgado, més coneguda com a Azka, i la Cris Acuso-Cosan. Es van dedicar cada una a parlar d'un videojoc apocalíptic i també a comparar-lo amb el moment actual. Comencem per la Darkcore.
Voy a hablar de Death Stranding, un pequeño juego indie producido por un tal Kojima, que salió el año pasado y, bueno, es un poco... Intentar resumirlo es complicado, pero el resumen es, ha pasado algo, ahora los muertos no se mueren del todo, sino que empiezan a salir unas cosas llamadas EV en desvarados que, si entran en contacto con los muertos, hace pum y se convierte en chocapic todo. Y entonces lo que ha hecho la humanidad es aislarse en búnkeres, porque además hay una lluvia que todo lo que toca lo empieza a degradar rápidamente, y la humanidad se ha refugiado en búnkeres y se ha aislado de sí misma.
En què s'assembla aquest joc a la realitat? Que al principi diríeu, no gaire. Doncs per Darkcore només s'assembla en la part positiva.
Eso está basado todo en ser buena persona, en compartir las cosas, y es cierto que cuando empezó todo el tema de la cuarentena en marzo, yo no dejaba de pensar en Death Stranding, que además me lo acababa de pasar hacía poco, pensando, joder, es que lo que se está viendo de gente compartiendo sus obras, museos haciendo exposiciones virtuales, facilitando las cosas de conexión de todo el mundo, sí es cierto que se veía en Death Stranding y es como, era como que te hacía feliz pensar de, joder, podemos ser buenas personas, no la visión típica del apocalipsis, el lobo es un lobo para el hombre, o todos vamos a morir, no puedes confiar en nadie, todo el mundo te va a atacar, y eso es un ambiente muy, muy positivo, muy bonito dentro de lo pocho que puede llegar a ser el juego, que es bastante triste en ocasiones.
Hasta bé quedarse en la part positiva, ¿no creyeu?
Sí. Sí, sí. Tècnicament, el nom del videojoc és Death Stranding, no? Que m'he quedat com loco quan has dit Darkcore, perquè jo... ¿Cómo?
No, Darkcore és la noia que parla.
Ah, vale, perdó.
Vale.
Que es fa dir així, però no sé el nom, vull dir, no sé si és un nom, és un... Bé, aquestes coses que passen a vegades, no, en aquests mons especialitzats.
El videojoc està molt guai, eh? La veritat és que molta gent el va veure que amb reticència, perquè, bàsicament, perquè m'entenguis, és un walking simulator. És bàsicament caminar i entregar paquets d'un punt a un altre.
Globo.
Sí, 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 en un món, amb un món postapocalíptic. I clar, com que la gent, els jugadors estan connectats, no? I en comptes de putejar-se, doncs van deixant escales per al terreny quan està escarpat, o ponts o carreteres, no? Per ajudar-se entre ells. No sé, té una visió curiosa.
No sé si altres assistents de la xerrada no compartien que la nostra pandèmia actual hagués tret el millor de nosaltres, no? Però bé, ja en parlarem. La Meren Plath, per exemple, va parlar d'un altre joc completament diferent, que es tracta del Fallout 4.
Nos situa al principi, durante la introducción, en 2077, que es el año donde se produce la Gran Guerra, un poquito antes de cuando caen las bombas. Nosotros posteriormente somos criogenizados, y nos despertamos en el año 2287 cuando descubrimos que han asesinado a nuestra pareja y han secuestrado a nuestro hijo. Y tenemos que recorrer la zona de la Commonwealth en Boston para intentar recuperarlo y saber qué ha pasado con él, mientras vamos descubriendo también un poco lo que ha pasado durante todos estos años.
Jo he de dir que aquest sí que el conec, eh? Perquè la meva parella és un gran fan del Fallout des del número 1, vull dir, des del primer que va sortir fins ara, i les expansions i tot, vull dir que... I de fet me'l va regalar fa molts anys, l'únic que clar, amb el meu ordinador tampoc no anava molt ràpid i la cosa es va quedar allà, no? Però sí, sí, i sembla que, ens agradi o no, la base sobre la qual es construeix aquest videojoc és ben versemblant.
Es verdad que se ha visto durante un poquito también durante toda la historia de la humanidad que un apocalipsis nuclear podría ocurrir. Pasó con Chernóbil, con el accidente que ocurrió en la planta nuclear de Chernóbil en 1986, que está considerado todavía uno de los más grandes de la historia. Se pensó que también con Fukushima podría ocurrir igual y creo que también bebe un poco de ese planteamiento y también de lo que ocurrió durante la Guerra Fría, de todo el conflicto entre la polarización de China en Rusia, de los países comunistas, con el capitalismo, que es precisamente el eje principal de la historia, el conflicto entre capitalismo y comunismo, y que es el inicio de esa gran guerra entre China y Estados Unidos cuando China lanza esas bombas y empieza a destruir Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese punto sí que Fallout tiene un buen anclaje en la realidad por la parte histórica de la Guerra Fría y también por la parte de los accidentes nucleares que ya hemos visto que en muchas ocasiones pueden llegar a ser bastante, bastante devastadores.
De fet, la premissa del Fallout és bàsicament en el període aquest de la Guerra Freda, els russos bombardegen els Estats Units amb bombes nuclears. I tu, Ale, a disfrutar de la vida.
Clar, ells viuen en un búnquer i, per tant, aquesta histèria del confinament que hem viscut nosaltres, ells no la tenen perquè han nascut allà, no? La segona generació, diguéssim, doncs sí. Ja no han vist l'aire lliure, per tant, tenen una lliçó per donar-nos.
Ai, quin pensament, ara m'ha entrat la depressió.
És que el context no està molt alegre i la veritat és que altres assistents de la xerrada deien, a veure, tu has parlat de la solidaritat, de la compartició d'obres a YouTube, no? I de les aportacions maques de la gent, diu, però recordeu quan es va acabar el paper de vàter, això no se'n recorda ningú, no? Ja, doncs clar,
exacte.
Treu el millor i el pitjor de cadascú. I parlant de futurs, una altra de les xerrades que ens va interessar molt era com imaginaven el futur les obres de ciència-ficció del passat. És una xerrada que ens va oferir la Laila Martínez i va fer un recull de diferents obres de ciència-ficció de diferents èpoques i com veien aquestes obres i aquests autors al futur. Clar, vist des del moment actual, no, que moltes obres estan inspirades o basades en el suposat any 2000 o l'any 2020 o l'any 2030, l'any 2050, veus que realment la projecció cap al futur no té res a veure, no? I era bastant curiós veure aquesta evolució. Ella comenta que la ciència-ficció que comença a plantejar-se al futur és la de finals del segle XIX, que precisament s'escriu en un context molt pròsper de creixement industrial, de colonialisme, de progrés tecnològic constant. Clar. I això, clar, vulguis que no, en un moment que tu veus un futur lluminós, un futur de progrés, doncs això es nota i molt en les obres.
Autores com Verne, ¿no? Que serà com, captarà molt bé com el moment. Pues el viaje a la luna, viaje al centro de la tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Eso es un poco el contexto en el que se escribe mucha ciencia ficción, se empieza a escribir mucha ciencia ficción y además como una ciencia ficción muy ambiciosa, ¿no? Pues estamos hablando de ir a la luna, de ir al centro de la tierra, de conquistar incluso el tiempo, ¿no? Con la máquina del tiempo de Wells. Ese es el contexto y se crearán muchas... se escribirán bastantes utopías porque es un momento de auge, de como pleno desarrollo y de auge de las ideas propias de la modernidad.
I precisament en aquestes primeres obres, com dèiem, la idea del progrés serà la clau.
La idea de que el tiempo es lineal en vez de cíclico, que es lineal, ¿no? Que se desarrolla y se desarrolla de forma lineal y que además avanza siempre hacia mejor. Que vamos hacia mejor, ¿no? Esta idea de progreso es muy importante y será clave en la modernidad y también se refleja muy bien en la ciencia ficción.
Més tard vam veure, com diu la ponent, que aquest progrés estava escrit sobre una pila de cadàvers, però mentrestant les utopies anaven proliferant. I entre aquestes, això em va sorprendre molt perquè no en tenia coneixement, en van començar a aparèixer d'utopies feministes. L'esquema, que és molt de l'època, era que un personatge s'adormia i quan es despertava estava en un futur nou, no? I en algun d'aquests de novel·les feministes, en aquest futur les dones manaven o els homes s'havien fins i tot extingit, de manera que s'havien buscat altres fórmules per procrear. Algunes, però, clar, es venien com a utopies, però quan tu llegeixes del punt de vista actual, nanai.
Te cuenta, así como con toda naturalidad, la narradora, que cuando las niñas, si nacen con alguna diversidad funcional, con alguna discapacidad, o si nacen morenas, de piel o de pelo, o lo que sea, pues las asesinan directamente a los bebés, ¿no? Entonces, claro, de repente fue como darte cuenta, 80 páginas después, de que en realidad de utopía no tenía poco y que era una especie de fantasía aria del Tercer Reich, ¿no? Como una cosa muy, muy terrible. Pero claro, en su época sí, sí fueron entendidas como progresistas, también porque al final esto pasa en general con toda la producción cultural y pasa con las utopías también, ¿no? Las utopías tienen el límite de nuestra posición en la sociedad, ¿no?
Perquè els oients no us poden veure les cares, mentre se sonava
Ostres,
aquestes declaracions.
Feminisme nazi, m'encanta.
És molt fort, realment, perquè clar, el que s'entenia per feminisme fa 80 anys o fa 100 anys no té res a veure amb el que entenem com a feminisme ara.
Ui, m'agrada més aquest, la veritat.
No, però vés a saber d'aquí 100 anys, quan mirin el
ets
nostre...
Ets un home, Iker? O sigui, ja. Ets un home.
Estoy en el punto de mira, ayuda.
Doncs mira, l'idili entre el feminisme i la ciència-ficció, que molts no l'havien vist perquè no el coneixíem i perquè no hem llegit aquests clàssics, sembla que s'ha estès fins pràcticament als nostres dies. I precisament, tu deies del feminisme, els nazis, tal, van aparèixer les utopies socialistes. Sí, escolta, fins i tot per promocionar doncs, aquest tipus d'ideologia política, amb un autor com a principal percussor.
El autor Bellamy va contando cómo sería esa utopía, también un poco con esta idea de las utopías como destino final un poco de la historia, ¿no? Como máximo desarrollo de la sociedad y con esta idea un poco edénica, ¿no? De una sociedad ya sin conflictos, sin escasez, donde se ha alcanzado ya la perfección y como el máximo desarrollo, ¿no? Esto es una idea de la utopía que es muy de esta época, ¿no? De finales del 19 y principios del 20, que hoy nos rechina mucho, y las utopías que se escriben hoy la ciencia ficción que se escribe hoy es muy diferente de esto, pero que es muy de esta época.
La ciència ficció soviètica també va prosperar molt en aquella època. Conec bastanta gent que ha après rus només per poder llegir la ciència ficció soviètica d'aquella època.
Home,
increïble.
Que sona molt bé.
Diuen que estava
ficció soviètica.
No, diuen que hi ha grans obres d'aquella època i bé, si obviem la part política, clar, perquè això ens pot grinyolar si no som comunistes, però algunes utopies que hi havia en aquella època deien que plantejaven que el comunisme sortia fins i tot de la Terra i s'expandia per tot l'univers. Digue'ls-hi poc ambiciosos, els comunistes. I enmig d'aquestes utopies, i també d'aquestes space operas, no?, del comunisme per l'espai, comencen a aparèixer també les distopies. La primera, Nostros Desamite.
És clarament una crítica a la revolució comunista, la societat que ha creat, no?, la revolució comunista, y también una forma de alertar sobre los peligros de la deriva a la que puede ir la sociedad.
També em va semblar molt interessant que comentava la ponent que la literatura actual està molt marcada pel que va passar als anys 80, que és que comença la desindustrialització a Europa i comença a haver molta crisi, no? Per exemple, a l'època de la Thatcher, no? Dels problemes socials, es comencen a privatitzar serveis bàsics. Clar, en aquell moment, la idea del progrés es trenca.
Es la ruptura de la idea de progreso. Esta idea de progreso que decíamos que había sido uno de los pilares ideológicos fundamentales de la modernidad, ¿no?, a que hablamos al principio de la charla, ahora empieza a desintegrarse, ¿no? La idea de que el futuro va a ser necesariamente un lugar mejor. Ahora ya el futuro no parece que vaya a ser un lugar mejor, ¿no? Incluso genera bastante ansiedad. Y todo eso empieza a reflejarse muy bien en la ciencia ficción.
I la literatura que neix de tot això dona inici a una altra època, que és la postmodernitat, on ens trobem ara mateix, que les obres mostren una falta d'esperança i també una falta d'alternatives de futur. En l'actualitat, però, sembla que comença a haver un petit canvi, que és que a les obres comencen a haver petites alternatives, la revolució.
Esa idea tan dura que de la ciencia ficción de los años 80 y 90, de que cualquier alternativa es peor, ¿no? Ahora sí hay posibilidad de rebelión. Además, una rebelión como con épica, ¿no? Ha vuelto un poco la épica revolucionaria, ¿no? Que esto es una cosa que se había perdido durante varias décadas y ahora sí que se recupera. Además, en películas recientes se ve muy bien. Snowpiercer, por ejemplo, ¿no? Toda esta, si la habéis visto la película, toda la escena de los barriles, fijaros si es una distopía tremenda, ¿no? O sea, un mundo ahí congelado y dando vueltas en un tren, una sociedad jerarquizada, estrictamente jerarquizada. Y en cambio, el director rueda además con mucha, ¿no? Hay una escena clave y además rodada eso, ¿no? Con mucha épica que te dan ganas de asaltar el Palacio de Invierno.
La ponent té la teoria que mentre imaginem que poden passar coses, és possible que passin, que quan no imaginem, o sigui, quan imaginem que no hi ha una alternativa, estem destruint l'alternativa. No sé què penseu vosaltres, si sou optimistes també davant d'això o no.
A veure, sona bé. És una mica utòpic, però sona bé.
A mi m'agradaria ser optimista sempre, amb tot.
Doncs mira, a veure si comencem a canviar la tendència, no?, d'aquesta falta d'esperança i comencem a donar una mica de llum. I si no li volem posar llum, no passa res, que ja existeix el gènere de terror que doncs, exagera les pors que ja tenim, li posa el dit a la llaga i n'hi ha alguns que ens agrada molt això, per tant, cap problema.
Com t'agrada el terror, com
molt.
T'agrada.
Ara li deia al Roger Benet durant l'últim tall, dic, les següents seccions són les xerrades que més em van agradar, perquè la veritat és que la literatura de terror se'n parla molt poc, però n'hi ha molta i en el nostre país n'hi ha de molt bona qualitat i sentir parlar els autors de la manera que els sentirem parlar, doncs, és un autèntic plaer. En aquesta xerrada d'autors, es van fer dues xerrades de terror, una d'autors i l'altra d'editorials. A la d'autors espanyols hi havia el Jesús Cañada, la Nieves Mories, que per cert va arrasar en els xats de l'Hispacón, té molts fans, i també l'Ismael Martínez Biurrun. El tret de sortida va ser la situació actual i quina vinculació hi té la literatura de terror? És que no podia faltar aquesta pregunta en aquest moment de pandèmia. Tots tres coincideixen que la incertesa del moment els està afectant ells i també la seva obra.
Ten en cuenta que el terror comenta el presente siempre, bueno, o casi siempre. Hay un tipo de terror que es capaz de comentar el presente desde ejemplos tan claros como La noche de los muertos vivientes de Romero, ¿sabes? Este tipo de crisis lo que hacen es hundirte un poco y desesperarte y acercar un poquito ese abismo que hace en los últimos 10 años veíamos a 5 o 15 años vista, lo ha acercado ese abismo negro.
Se me han exacerbado mucho, sobre todo pues eso, el miedo a una enfermedad un poco chunga y el miedo a perder a un ser querido. Sí que he notado que ahora mismo lo tengo un poquito a flor de piel. Y la pandemia como escritora me ha afectado. Por ejemplo, los primeros meses con el confinamiento tan estricto y todo, yo alucinaba cuando entraba en redes sociales para distraerme un rato y veía a la gente súper creativa. Todo el mundo estaba haciendo mil cosas y yo pensaba, solo soy capaz de levantarme de la cama y hacerme un café.
Está claro que el miedo a la peste, a la infección, es uno de los miedos más antiguos que hay, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que para nosotros es nuevo porque no se había actualizado en nuestra época, pero lo teníamos guardado en el disco duro y yo creo que es un miedo que todo el mundo hemos sentido de una forma muy, muy, muy íntima y muy fuerte por eso, ¿no? Porque en el fondo lo tenemos grabado en los genes. Y en el fondo es que el género de terror a lo que se dedica precisamente es a abordar estos temas, ¿no? Los miedos más atávicos, también los miedos sociales como el aislamiento, ¿no? El simple hecho de ir por la calle y no reconocer el rostro de la gente porque llevan máscaras, que al final, como si todos fueran Michael Myers, ¿no? Cuando vas por la calle.
Todos son Michael Myers, m'ha encantat, ¿eh?
Home, és delicat.
M'ho intento prendre per la part positiva, també. Més enllà del moment actual, que se'n va parlar i molt, però se'ns està acabant el temps, es va parlar també de la situació del gènere. I una de les conclusions a les que van arribar és que l'etiqueta de terror sempre els ha perjudicat a l'hora de convertir-se, diguéssim, en supervendes o a l'hora de que la gent triï el seu llibre i no un altre. Un fet que està començant a canviar amb obres de terror molt ben valorades, però que intenten defugir d'aquesta etiqueta.
El recelo que siempre he tenido con el asunto de las etiquetas es precisamente por el tema un poco limitante que tiene, sobre todo por los prejuicios del público, ¿no? En cambio, claro, igual hacía falta que lleguen novelas como la de Enríquez o cuentos como los de Carmen María Machado, que abren muchísimo el espectro, son súper literarios en el sentido que están muy bien escritos, hay una gran preocupación por la prosa, incluyen elementos de género, tanto de ciencia ficción especulativa como de terror puro. Y yo sí que pienso que no encajan que la etiqueta de terror de alguna forma se les queda pequeña. Esto está muy mal visto dentro del fandom y demás, ¿no? Siempre nos enfadamos mucho cuando, por ejemplo, cuando Mariana ganó el premio Herralde, una de las cosas que dijo el jurado era la típica cosa de que nuestra parte de la noche trascendía el género y alcanzaba la categoría de novela total. Y estas cosas nos cabrean mucho.
Clar, és normal que els cabregin perquè dius, és que ens estàs traient mèrit, no? I s'han trobat amb un altre moviment que els està perjudicant, o això diuen ells, que es tracta del gòtic andí, que està mobilitzant molts escriptors, sobretot escriptores llatines. Un moviment que els està perjudicant perquè les editorials d'aquí el que busquen és repetir el que ha tingut èxit, no? O sigui, busquen una segona Mariana Enríquez, no? Busquen una obra igual que el que ja s'està publicant i cada autor doncs, té el seu llenguatge i té las sebas cosas.
Tienes que aceptar cuando empiezas a publicar que a menos que seas Stephen King o Dean Koontz o Cuatro Gatos, no vas a comer de esto. Y desde luego no vas a tener esa distribución, esos premios, esa publicidad, es lo que hay.
Es que Anagrama no le interesa, por desgracia, no le interesa la literatura de terror.
Exacto.
Lo siento a todos los que estabais poniéndole velitas a la Virgen para que escojan vosotros. A Anagrama le interesa algo que se parezca a lo que ha vendido un montón.
Le interesa a Mariana Enríquez, no razones. Le interesa el terror. Claro. Es así, es triste, pero es así.
Lo siento.
Lo sentimos.
No, tampoco tiene por qué ser triste, me refiero que...
Hombre, es triste para nosotros.
Bueno... Claro. O sea, pero
sabemos dónde está nuestro texto.
Publica lo que le parece.
Claro que sí.
Que le parece.
Claro.
Sí.
Es que fíjate, ahora es el gótico andino, pero hace un par de años era la literatura weird y hace otro par de años más pues era el slipstream y antes era otra cosa porque simplemente hay algo que rompe la membrana y todo el mundo se quiere parecer. A mí me parece genial porque te encuentras cosas muy buenas, pero hay que tomárselo siempre con pinzas estas cositas.
Cañada es optimista, confía que algún día algún autor reivindicará la seva novela como de género de terror.
Habrá literatura que consiga meterse entre las grietas y que la publiquen como thriller, como literatura del miedo, como literatura inquietante, como gótico andaluz, a ver si algún día sale el gótico andaluz. Y cosas así, y habrá cosas que sean literatura de terror, y habrá autores con unos genitales así de grande como Mariana Enríquez que dirán, no, esto es terror. Tú llámalo como tú quieras y di que es una novela total y di que trasciende el género y después te toma un colacao y te va a dormir. Pero esto es terror.
¿El compraríeu el gòtic andalús o què?
Ostres.
A mi em fa molta gràcia aquesta combinació.
Home, jo sentir-lo parlar al Cañada, la veritat, no he llegit res d'ell, però em donen ganes de llegir-lo, perquè algú que s'expressa tan bé, doncs segur que escriu bé també, no?
Clar, i que incluen la mateixa frase, el gòtic andalús i el colacao, jo crec que val la pena escoltar-lo.
A mi em recorda una mica el manganyol de la setmana passada, aquesta combinació.
Estem tenint aquí un déjà vu, no?, una mica. Bé, he de dir que érem pessimistes en el sentit de dir que el terror doncs, no mou la gent que mou altres gèneres i prova d'això, em sap greu dir-ho, però altres xerrades de l'Hispacón han arribat a superar les 1.500 visualitzacions i aquesta el dilluns no en tenia només 500. I seguim parlant de terror, que ja veig que aquesta música ja us ha fet una mica de por, eh? Parlàvem d'autors, anem a parlar d'editorials.
Perquè les editorials et fan més por.
Fan més por i la seva situació encara fa més por i ara entendreu per què. En aquesta xerrada hi havia el José Ángel de Dios, que és coeditor de Dilatando Mentes, el Jorge Plana, que és editor de Pulpture, que el que un espanyol diria Pulpture, la Biblioteca de Càrlecs, hi havia la Saila Correa i la Maria Pérez Sant Román, i tots van admetre que li tenien molt, molt de respecte i de por al terror quan eren petits, però que a base de mirar-lo d'amagat, així amb els ulls entrellocats, de moment prohibit, van començar a ser conscients que els hi agradava. Llavors, normalment, entren primer al terror a través del cine que no pas de la literatura. I precisament part del debat es va centrar en això. Les novel·les de terror han de fer por?
El terror es emocional, es algo muy subjetivo, es algo muy personal. Lo que a una persona le da miedo, a otra persona no. Y eso es algo que se ve en el catálogo de todos nosotros, que es tan variado porque a unas personas les gusta una cosa, a otras personas les gusta otro. Y le emocionan de forma diferente.
A mí eso me lo han preguntado también, en plan de... desde que tengo la editorial, sobre todo, como, dime una que me dé mucho, mucho miedo. Y tú ahí como diciendo... Es que entonces, si vas con eso, pues es que te va a parecer todo una decepción, porque si vas, o sea, porque no, ya no vas a estar metida... No sé, ya me entendéis, ¿sabes? Es como decir, mucho, mucho miedo, amiga.
Al final, vivimos una época también muy influenciada por el cine. O sea, en el momento, por ejemplo, que la literatura de terror, vamos a irnos al gótico, ¿no? En el momento, que yo era la máxima experiencia, ¿no? Estar leyendo en tu casa, tal... Ahora estamos ensuciados, por así decirlo, por los sustos de las películas. Es decir, la mayoría de la gente considera pasar miedo los sustos visuales y, bueno, audiovisuales, ¿no? La mezcla del sonido y la imagen. Eso es muy difícil de reproducir. Bueno, no es que es muy difícil, es que no se tiene que reproducir en una novela. Es totalmente distinto.
Quien busque terror en las novelas como en las películas está muy equivocado. De hecho, como has dicho tú antes, creo que tampoco todas las novelas de terror tienen que dar miedo. Nos deberían algunas ayudar a reflexionar sobre nuestra realidad, que creo que es el género fantástico es fundamental para analizar nuestra realidad, nuestro presente, nuestro futuro, y algunos de los problemas que tenemos cada día se pueden ver perfectamente en algunas de las novelas de terror contemporáneas. Y no tiene por qué dar miedo de sustos, de monstruos, sino que posiblemente haya algo ahí que dé más miedo que los propios monstruos.
I una altra reflexió interessant de la xerrada és com han viscut cada un d'ells el procés d'editar terror. Per alguns ha estat un aprenentatge, però per altres una decepció.
Yo no tuve un pensamiento consciente de que creo que va a ser así. No, entonces todo lo que ha ido viniendo, pues con su cosa buena, las menos buenas o tal, pero ha ido todo, o sea, no ha habido tampoco ni una decepción ni tal, era un aprendizaje
continuo, todo el rato. Sí, todo el rato. Y bueno, al principio sí que nos sorprendíamos un poco de... lo fluido que fue todo, ¿no? Como para nosotras era ponerse en contacto con una agencia o con un autor o algo, era como...
¡Qué vergüenza, por Dios!
¡Claro! Como, Dios mío. ¿Cómo lo vamos a hacer esto si nosotras que no hemos publicado todavía nada, sobre todo el primer año?
Creo que en el momento que entré a la universidad y luego tuve mi primer trabajo, ya me di cuenta que nada iba a ser lo que yo esperaba en la vida. O sea, que todo tenía mucha más trampa por detrás de lo que parecía o era más decepcionante, ¿no? Entonces, es verdad que cuando entré, o sea, cuando ya me decidí a dedicarme a editar de manera profesional y a tiempo completo, iba ya preparado para que todo fuera lo más desilusionante posible. Cosa que efectivamente se va confirmando día a día. No, bromas aparte, estoy contento con lo que hago. Pero es verdad que se desmitifica mucho luego cuando estás en el día a día, porque yo el 80% de mi tiempo es gestión pura y dura. O sea, yo haciendo libros, leyendo, traduciendo, corrigiendo, maquetando, haciendo lo que me gusta, paso muy, muy, muy poquito tiempo.
Creo que como todo en la vida, las cosas nunca son como uno se los imagina. Tú puedes tener tu idea preconcebida y decir, pues yo creo que esto puede ser así, pero luego ves que la realidad es abrumadora, es decir, tienes una cantidad de cosas para hacer y tan poco tiempo que vas a ir dándole horas al sueño, a la vida, y lo bueno que tiene es que luego lo ves recompensado, es decir, todas esas horas invertidas, todos esos disgustos que llevas a veces, se compensan con las muchas alegrías, con el acabado final, con el feedback y con el orgullo que da pues, hacer lo que estamos haciendo.
Però tot i això, no? Tot aquesta vessant pessimista es compensa quan poden publicar novel·les que a ells els agraden i que potser d'una altra manera no veurien la llum. No sé vosaltres si sou optimistes, pessimistes...
Bu!
Tres boles de l'oest, vale.
No, pensava que t'espantaria. Vaja.
Doncs res, fins aquí aquesta especial Hispacón, la primera part. Moltes gràcies, Iker, moltes gràcies, Marina, per haver-ho fet possible. I tornem la setmana que ve amb aquesta segona part. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, aquest primer especial Hispacón. Tornem la setmana que ve amb la segona part d'aquest especial parlant de literatura de gènere fantàstic publicada en català, gallec i basc, també amb literatura de fantàstic publicada en àrab. Parlarem de ciència-ficció contra el masclisme, de literatura juvenil i també de com s'adapta la novel·la als jocs de rol. No us ho perdeu, adeu-siau.